Estat de Gràcia.
Marí, bona tarda.
Molt bona tarda, equip.
Ara tenim ganes de parlar amb el Pep Marí, que ha començat a aplicar les tècniques per aconseguir alt rendiment en el món esportiu, al món de l'empresa, i n'explica algunes tècniques al seu últim llibre, Equipos Campeones, cómo convertir un buen equipo en uno mucho mejor. El Pep Marí ha treballat durant molts anys amb equip i esportistes d'elit i psicòleg, i per tant en sap un munt de lideratge, i ara ens presenta aquestes tècniques per aplicar-ho a equips de feina. No sé si l'equip, com si diguéssim, govern de Catalunya et mereix algun tipus d'opinió dels últims anys i de lideratge.
Algun consell que es vulguis brindar?
Qualsevol equip que tingui un objectiu comú, que reparteixi la feina per aconseguir aquest objectiu comú, pot inspirar-se en els principis que apareixen en el llibre. Qualsevol col·lectiu, de qualsevol tipus.
Sobre el lideratge del president Quim Torra, alguna cosa a dir?
Bé, en tot cas, sempre defineixo que el líder, valoreu vosaltres, el líder ha de ser, no cal que sigui un superheroi. En tot cas, ha de fer sentir superheroi la gent que té el seu equip. El líder ha de ser la persona més útil de tot l'equip, cobrint una d'aquestes necessitats que tingui l'equip. En el llibre les vaig repassant. 5 necessitats. Si tu ets la persona més útil fent allò, automàticament pots ser el líder. Llavors, si aquest senyor és la persona més útil del seu equip cobrint alguna d'aquestes 5 necessitats, endavant, lideratge ben repartit.
Estem parlant del líder masculí, però potser hauríem de buscar també, i la gent ho reclama, més lideratges femenins. No sé si és una cosa que tu tens al cap. És molt diferent un lideratge masculí d'un femení en general, amb empresa, a l'esport, o diries que...
No faig distincions. És a dir, vaig per la funció. Cal que una persona sigui la més útil de l'equip cobrint aquesta necessitat, sigui la que sigui. Sigui dona, sigui home. Mai hem fet... Ni ho feia quan treballàvem amb esportistes d'alt rendiment, ni ara a les empreses. La meva intervenció, per dir-ho moment, no està en funció del sexe, està en funció de la necessitat psicològica que hi hagi en aquell moment plantejada.
És un tema més de justícia, no? Llavors, sí. El tema d'estar en posicions de poder... Vull dir que no és tan...
Com veus el lideratge, tu, de l'Estat de Gràcia?
El lideratge de l'Estat de Gràcia?
És interessant, però podríem repassar els 5 tipus
de
líders
que hi ha. Podria tenir més pressió, trobo.
I veure si estan assignats aquí en l'equip, si els teniu coberts o no. Això seria divertit, eh?
Doncs no sé si vull saber-ho. Mira què et dic, que li estava preguntant a la Maria, ella estava bevent aigua, sí. Jo estic una mica nerviós per les respostes, per tant, podem deixar-ho de banda?
D'entrada, podríem, no sé, una funció d'un líder seria triar un lloc de reunió del matí de consens, Roger.
De consens,
per exemple,
eh?
Creus que això s'està assumint de manera...
No, crec que hi ha una espècie de tirania molt ben imposada per part meva, que és al bar i a l'exterior.
Veus, la Maria
al bar d'acord.
Ha fet servir una paraula clau, consens.
Consens.
Això és un...
Però llavors per què vull ser líder si...
T'ho explico, Roger, per facilitar aquest consens. El líder no és qui imposa el seu punt de vista als altres.
Però mola molt.
Sí,
però no funciona. Però sí, m'és igual.
Sí que funciona des del punt de vista d'ego, eh? Allò, saps tu, mira, jo ho veia així i he aconseguit que tot el meu equip ho acabi veient així. Ja, però això no funciona, ni fa rendir ni ajuda a créixer. El líder de la feina que té justament és facilitar que arribem a un consens, a un punt
però,
en comú.
Bep, jo porto 20 anys amb aquesta professió i jo volia arribar a un punt on pogués fer el que em doni la gana sense que nadie me tossa.
Això és perfecte, entens? però és incompatible amb els plantejaments d'un equip.
Vaja.
Si vols fer el que doni la gana, has d'anar per lliure. Ei, és una altra opció, eh? És una altra opció. També es va lluny, eh?
Sí.
Potser no tant com amb equip, per això. Eh?
Escolta'm, tu que has treballat amb artistes... Sí.
Amb tothom.
Sí, tothom que vulgui rendir.
Esportistes d'elit com qui?
Bé, mira, jo us diré els noms de les persones que ja són públiques, no? Per exemple, la persona de qui més he après és d'en Gervasio de Fer. He tingut la sort de treballar amb en Gervasio de Fer. És possiblement de tots els esportistes amb els que jo he treballat un dels que més confiança ha tingut en si mateix, un dels que millor ha competit. Llavors he treballat amb seleccions nacionals de gimnàstica, de tenis de taula, de waterpolo, d'hoquei gespa...
Què tenia Gervasio? Boi, m'encanta.
Gervasio de Fer.
Què tenia Gervasio de Fer que el feia un líder natural?
Doncs tenia una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. La manera en què funcionava la confiança en les seves possibilitats. La majoria de persones normals, el 95%, per dir una bestiesa, fem coses, aconseguim coses, i després d'aconseguir-ho, ens creiem que podem tornar-ho a aconseguir. Ah. Primer necessitem fets per després tenir fe. No. Primer fets, després fe. Aquest senyor invertia l'equació. Primer tenia fe, i de tanta fe que tenia en si mateix, aconseguia fets, aconseguia rendir un nivell espectacular. Un dia, després de dos anys d'estar sense entrenar, sense competir, perdona, apareix en un campionat del món per aparells, li pregunto a l'avió anant cap allà, i quin objectiu tens? I em diu, bon Pep, sembla mentida que no em coneixis, quedar primer. Dic, home, però portes dos anys parat, i que l'altre, el teu rival... No, bé, Pep, hi ha gent que creu en Déu, jo crec a mi mateix, tu, jo tinc una fe en mi incondicional. Mm-hmm. Aquesta manera de funcionar, per mi, és el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest senyor.
El que passa que, perdona, Pep, a mi a vegades aquest tipus de discurs em fa una mica de por perquè dona la sensació que tothom que cregui que pot fer una cosa pot arribar-hi, i això és perillós perquè hi ha gent que, per molt que hi cregui, no té les capacitats ni tècniques ni, no sé, les que no saps... sigui per arribar-hi.
No saps quan t'agraeixo aquesta pregunta.
Em fa por.
Clar, clar, perquè voler no és poder. Això s'ha de dir una punyetera vegada i argumentar-ho, no? Voler no és poder. El que passa que en Herbie ho demostrava, alerta, eh? Me'l crec perquè després ho anava i ho aconseguia, eh?
Ha d'anar dues coses juntes.
Clar, clar,
voler molt i saber que ho tens, no? Una mica, ni que
sigui. I tot i així, de vegades, no ho aconsegueixes. Per què? Primer de tot, perquè no depèn només de tu. Si jo sóc un jugador d'un equip de futbol, en Messi mateix. Mm-hmm. Guanyar el partit no només depèn d'ell. Imagina't, de Messi estem parlant. Hi ha vegades que Messi voldria guanyar i no pot guanyar. No depèn només d'ell. Una. I dues. Ha d'estar dintre de les teves possibilitats.
Val.
Si està dintre de les teves possibilitats, jo no puc córrer com l'Usain Bolt, no està dintre de les meves possibilitats. Si està dintre de les meves possibilitats i només depèn de mi, llavors sí, val. Que voler... poder.
Però hi ha un tema també que si ho intentes com si fossis capaç, està clar que arribaràs a un resultat al que segurament no hauries arribat si no ho haguessis intentat amb tantes ganes.
Et servirà per superar-te. Sí, sí. Amb aquest ofici de la psicologia hi ha una regla molt, molt important. És a dir, si tu em dius, Pep, amb els peus junts podries saltar d'aquí allà, 3 metres més enllà, i jo et dic, hòstia, Roger, no m'ho acabo de creure, no cal que ho provis. Ara, si jo et dic, home, jo diria que sí que puc. Bueno, anem a veure. Hi ha opcions, tu salta a veure si ho aconsegueixes, però si jo d'entrada crec que no podré, malament rai.
Estem parlant amb el Pep Marí d'aquest llibre Equipos Campeones, test para valorar la grandeza de tu equipo.
El podríeu fer.
O com convertir...
També.
Que no farem res, que ens és igual el lideratge. Jo, aquí...
Ho estàs dient tu unilateralment, no?
Ah, el dia que siguis líder, sabràs la llosa...
És una mica de pare, això.
El que carrega que... el líder. La solitud allà dalt.
Exacte.
És molt gran.
La responsabilitat.
El fred dalt de la muntanya.
S'ha dit tota la vida,
a
això.
A mi m'agradaria un equip gestionat com una empresa. Saps fer-ho al revés?
Ah, està bé.
No.
Només per veure-ho com...
Poca broma, eh?
Aviam,
no sé,
intentem analitzar algunes de les coses que explica en el llibre Equipos Campeones del Pep Marí. Poses l'exemple d'una bandada d'ocells que volen en formació per migrar, que a tu et sembla que són un gran equip.
Exacte.
Per exemple, aquesta metàfora, aviam, explica't-la.
Comencem. Primer, no donem res per suposat. Primer, són un equip, comencem per aquí. Sí que ho són. Per què? Primer, i això pot servir a les persones que ens escolten en aquest moment per analitzar el seu propi equip. Primer, comparteixen un mateix objectiu. Això no és qualsevol tonteria. Jo a vegades, ara que em dedico a formar empreses, 7 empreses que van vestides del mateix, les persones van vestides amb el mateix uniforme, cobren el mateix, tenen el mateix salari, els mateixos horaris, les mateixes normatives i tot el que vulgueu, però no són un equip. Per què? Perquè no comparteixen el mateix objectiu. Això m'ha cridat molt l'atenció. Uh-huh. De vegades hi ha departaments que tenen objectius incompatibles entre si. Per tant, no són un equip, l'empresa. Aquests ocells, sí, volen arribar fins a l'altre costat, estan migrant, van a posar ous, per exemple, en un lloc per reproduir-se, val?
Sí, sí.
Ja tenim això, la primera cosa, compartim el mateix objectiu, aquest sí. Segona, es reparteixen la feina. Un de sol no hi arriba, s'han d'ajudar. Es van contínuament relevant, com si fossin uns ciclistes professionals,
sí, sí,
igual. Quan un es cansa, baixa i els altres l'esperen, perquè saben que sense ell no arribarien a port. Següent, comparteixen algun valor? Clar, valors no en tenen, són animals, però sí que comparteixen certes regles del joc. Us acabo de dir una. Quan un es cansa, els altres l'esperen. Això, d'acord que ho fan, no ho han consensuat, aquests com vosaltres, no ho han consensuat, però ho tenen claríssim, això. I finalment, tots hi posen el mateix, tots hi deixen la pell, perquè els hi va la vida. Els hi va la vida. Són un equip? Carai, i tant que són un equip. Però són un equip, un gran equip? Jo diria que sí. Perquè, primer, aconsegueixen l'objectiu, arriben, eh? Van fins a l'altre costat, eh?
Mm-hmm.
Insisteixo, si fos sols, per la seva pròpia compte, no arribarien. I segona, dintre dels equips, si l'equip no és gaire bo, hi ha diferents nivells de compromís. Uns que no fan ni el mínim, que s'escaquegen. Uns altres que sí, que compleixen amb el mínim per tal de que no els hi puguin cridar l'atenció. Uns altres que posen fins i tot més del que es demanava, i fins i tot n'hi ha uns, alguns, que s'hi deixen la pell, que hi posen absolutament tot el que se'ls hi demana i més. Diferents nivells de compromís dins d'un mateix equip. Si hi ha diferents nivells, ja anem malament per ser un gran equip. En un gran equip només hi ha un sol nivell de compromís. El de dalt de tot, el que es deixa la pell, el que paga tot el preu.
Aquest,
tot el
soc,
preu.
Jo, aquest soc jo.
Bueno, però caldria que no només fossis tu. Però caldria que no només fossis tu, sinó que tota la gent del teu equip tingués aquest mateix nivell de compromís. Ja seríem un gran equip.
El Montilla
no, però la Maria, tu...
Ja sabem per on hem de millorar, ja sabem per on hem de millorar.
Per favor, el Monti... O sigui, jo crec que, mira, si tot...
És igual. No explicarem intimitats.
No, però anava a dir que el nivell de motivació del Monty Park, qualsevol cosa, no et fa enveja?
I una mica de por.
Vull dir, una mica de por, no sé, perquè realment és capaç d'aconseguir el que es proposi.
Sí,
i mantinguem-lo sempre en objectius no totalitaris, perquè...
Dues senyals per valorar el nivell de motivació d'un membre de l'equip, no? D'integrant de l'equip, i els podríem aplicar en Monty, no? Primer, compliment. Compleixen
molt complidor,
que...
sí? I molt net, sí? I molt complidor, i molt net.
Anem bé. Segon senyal. Iniciativa.
Sí, senyor.
Sense que li demaneu, ell proposa coses per millorar el programa.
I massa tant. I tot.
Està motivat.
Això t'anava a dir. I la gent...
No, aquest diagnòstic ja el teníem nosaltres.
Què és pitjor, com si diguéssim, en un equip? Algú que fa poc o algú que fa massa?
Depèn de la situació, pot ser tan perjudicial per l'equip...
Però és dolent que algú faci massa?
Sí.
En quin sentit pot ser dolent per un equip?
Perquè es passa de... Per exemple, imagina't una persona que assumeix més rols dels que li toquen. Està entrant en conflicte amb una altra persona de l'equip. I això pot causar una disfunció. Imagina't que hi ha dues persones que fan el guió d'aquesta entrevista. I al final, quin seguim? I, no, fem una barreja. No, fem el que s'hagi de fer. De vegades, voler fer més del que et toca també és contraproduent, sí, per l'equip.
I l'especialització és bona en un equip? És a dir, que realment tu t'encarreguis, en aquest cas, a la ràdio, doncs les entrevistes, X. Les coses de les trucades, Y. El guió humorístic, Z. Veus? És millor així o no? Una mica de tot per cadascú.
Exacte. Aquí anava. Veus? El llibre contínuament està amb la metàfora aquesta d'un bon equip i un gran equip. En un bon equip, alerta, bon equip, no estic dient un equip qualsevol, un bon equip...
Aquest,
per exemple, sense anar més lluny, tothom té un rol, el seu, és un especialista. Què passa amb un gran equip? Tothom té dos rols. Ah. I això no són paraules boniques. Això ho he vist fer en molts equips de veritat, i els professionals. Tothom té dos rols. Quins són? Primer, el seu, per suposat, quan no facis la feina per la que t'han contractat no seguiràs, però a més en té un altre, que és igual d'important, que li dona la mateixa importància que el primer, que és ajudar a la resta a fer el seu, en benefici de l'equip. Jo faig el meu rol...
Hosti, està bé, això.
Però això has de ser un gran equip. Això només ho fan els grans equips. Els grans equips tenen dos rols, el seu i ajudar l'equip.
Saps què em recorda això? No sé per què. El Guardiola.
Veus?
La sensació que el Pep Guardiola, quan dirigeix alguna cosa, està pensant en l'especialització, però també que aquell especialista sàpiga ajudar la resta. M'equivoco?
Jo crec que gens. Ho diuen al llibre. Vull dir, no t'estic donant la raó perquè sí, ho diuen al llibre. Un dels capítols...
Ja ho sé, per això te l'he passat.
Un dels capítols... Es nota molt que ho
he
llegit. Totes les persones que he parlat del teu equip, es nota molt que us ho he llegit i diria més, amb carinyo. Un dels capítols, precisament, el dedico en el lideratge, precisament. I amb tot aquest tema de l'assignació dels rols que estem parlant. I aprenc de Guardiola el punt final d'un reportatge boníssim que té, que es diu Pass the Ball, Take the Ball. Take the Ball, Pass the Ball, perdó, ho he invertit
l'ordre. Sí.
Al final, justament parla de que s'havia donat compte, perquè li pregunta, bueno, i tu què has fet com a gestor d'aquest equip, com a líder d'aquest equip? I diu, bueno, més poc del que us penseu, perquè molts dels rols aquí s'han distribuït d'una forma natural i espontània. Jo no he forçat res.
Però has estat atent a que era el millor per cadascú.
Correcte, i ho ha facilitat. El que dèiem abans, que el líder és més aviat un facilitador, que les coses vagin bé, més que provocar, facilitar. D'acord?
Estic amb més
recorregat amb tot el que dius. I el Guardiola el faig servir moltíssim en el llibre perquè he après moltíssim d'ell.
I en canvi, amb totes les pàgines del llibre del Pep Marí, Equipos Campeones, Cómo convertir un buen equipo en uno mucho mejor... A veure si se m'ha escapat alguna cosa, però no veig...
Siga saga!
Mourinho no l'acabo de veure.
No.
Quin tipus de líder seria?
Molt més directiu. Molt més directiu.
I això és molt dolent.
Per instruccions, més aviat.
Perquè sempre té la fama de que crema els equips sí, que entrena.
Sí, mira, aquí podríem donar una distinció que podria ser útil per veure quan, fins quan apretar, no? Diferència entre exigir i pressionar. Exigir, demanar coses a una persona, però coses que depenen només d'ella. Pressionar, demanar coses a una persona que s'escapen del seu control, el que dèiem al principi de tot. Sóc partidari d'exigència màxima, 100. Exigir 100 als integrants del teu equip. Però pressionar no cal, 0. Ja pressiona prou el directe, el dia a dia i l'exigència i l'entorn, no? Si tu demanes coses que s'escapen, estàs cremant. Si demanes per damunt de les possibilitats d'aquesta persona, estàs cremant.
D'acord. M'agrada molt el llibre del Pep Marí, entre altres coses, perquè diu moltes coses que semblen certes, evidentment no en sabem com ell, però semblen que es poden aplicar de manera molt pràctica i no te'n vas per les branques. És un llibre molt directe. I això s'agraeix, Pep, perquè a vegades hi ha molta parafernàlia per no dir palla, eh?
L'altre dia em van definir dient Pep Marí és un tipus que quan escriu, si ho pot dir en tres paraules, no ho diu en quatre. I estic bastant... Valoro molt la síntesi. M'agrada molt... Jo sempre als meus esportistes els deia ajudar és simplificar. Si et complico la vida, no em tornis a venir a veure, sisplau. Jo estic aquí per fer-te la vida més senzilla.
Oh, per favor.
Que tu ho fes tot. I també a l'hora de llegir-ho, això és molt agraït, també.
Home, les reunions deuen ser molt ràpides amb el Pep Marí. M'agrada molt això. Jo sóc molt anti-reunions, ells ho saben.
Si dura més de 10 minuts, jo no sé si estem perdent el temps aquí o què. Sí, anem al gra.
Mira, el diari ara, em sembla que era diumenge, publicava un article a fons sobre el tema de les reunions i la nova moda, que és una moda recuperada de l'època de la Grècia clàssica.
Imagina't
que s'havia perdut en sales de reunions enormes, en powerpoints, que ens havíem fet un embolic, i es torna a recuperar la idea d'agafar, sortir a caminar i fer la reunió mentre camines, és a dir, allò que feia Aristòtil amb els seus alumnes, els peripatètics, que no vol dir una altra cosa que donar voltes al camí, al pathos.
Ho compro.
Això és bo, no?, caminar per idees, perquè és millor.
No, aviam, primer desconnectes, després tu exigenes. I després ho combines amb una altra activitat que és agradable, està bé, relaxada, que et permet pensar, no estàs allà mirant el rellotge ni el pendent del telèfon. El tema aquest de les reunions diu... I moltes vegades parlo amb gent, com ha anat la reunió? Em diuen, molt bé, eh? Ah, sí? Per què? No, hem pres molts acords. Hem arribat a moltes acords, a moltes conclusions. I els dic, bueno, però és que no va així, això. És a dir, l'eficàcia d'una reunió no es valora pel nombre d'acords que heu pres, sinó pel nombre d'acords que al cap de 3 mesos encara respecteu d'aquests que heu prendre, no?
Sí, senyor.
Clar, a veure, acords per acords...
Sí, podem aprendre els que vulgueu, però quants hem seguit? Què han canviat a partir d'aquella reunió? Res, doncs potser van perdre el temps, tu.
Mira, això em fa pensar, per exemple, en els acords que es puguin prendre ara entre Pedro Sánchez, Podemos i el govern que vingui. Si són acords que han de durar 48 hores o són acords que han de durar tota una legislatura.
I produir canvis concrets. Aquests són els bons.
Aquests són els bons. Equipos Campeones, a mi també m'agrada molt i amb això podem anar acabant. Escolta, compreu-vos el llibre, que això és molt directe i el Pep ho explica molt bé. Però m'agrada molt la figura, i jo que sóc molt de bàsquet, tu segurament el coneixes també. L'entrenador del Chicago Bulls, Phil Jackson, un dels entrenadors amb més èxit de la Lliga de la NBA, que en el seu moment va gestionar un equip molt complicat amb molts egos, entre altres Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, etcètera. Clar, aquest senyor, com s'ho feia? Quin és el seu actiu?
Com aconsegueixes que deixin de banda?
L'ego.
Sí.
Ell ho explica com ningú, jo crec. Per això sempre surten els meus llibres. He après més d'aquest senyor que de molts manuals de psicologia, malgrat que em dolgui reconèixer-ho.
Bum!
Pam. Diu, la manera d'aconseguir crear un equip guanyador és connectar amb quelcom que transcendeix el seu ego, amb quelcom que va per damunt del seu ego. Ell n'hi diu la bellesa del sistema en concret. Vol dir, hosti, t'ho hem fotut un equip que juguem tan bé,
que és bonic de veure.
Ell, i que disfruto tant jugant aquí dintre, que jo sol això no, i amb un altre equip no em podria ni plantejar, que jo em sacrifico pel col·lectiu perquè som capaços d'aconseguir junts una cosa que jo individualment no podria aconseguir mai. En resum, brillar mola, però fer brillar, hosti, és addictiu. És a dir, aquest tio els hi va fotre les llavis.
Torno als mateixes, és el mateix que el que va passar amb Guardiola. És a dir, la gent que no som molt de futbol i que no hi entenem gaire, en aquell moment miràvem allò perquè era bonic de veure. I jo crec que ells eren conscients d'això.
Imagina't des de dins, des de fora era bonic de veure. Imagina't des de dins si era bonic de produir-ho, de fer-ho realitat, de crear-ho, no?
Feu-vos un favor i compreu el llibre del Pep Marí, Equipos Campeones, Cómo convertir un buen equipo en uno mucho mejor. Nosaltres, per exemple, ens ho passem bé aquí a l'Estat de Gràcia.
Està guai, està guai.
Ens agrada, està guai.
Està guai.
I brillem, clar que sí.
Clar que sí.
Clar que sí.
Brillem per vosaltres, amigues i amics. Ai, aquesta és la clau. Pep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres també.
Un autèntic plaer. Fins ara.
A mi també.
Queda clar? Sí? Sí? Tothom?
Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia. Catalunya Ràdio.